o augmentar també les pensions, el col·lectiu lamenta que la situació a l'illa és cada vegada més complicada, la qual cosa, diuen, expulsa els ciutadans.
Són les 12:04. Més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Escollir estudis o prendre decisions de canvi professional no sempre és fàcil. L'oferta formativa és àmplia i sovint costa trobar informació clara i de primera mà, sobretot si tens 15 anys. I en això ajuden les fires d'educació i orientació, com la que s'està celebrant a Ciutadella per 11è any consecutiu. Més de 1.500 estudiants i les seves famílies passaran entre avui i demà pels diferents expositors on els professionals acadèmics els informaran de les opcions de futur si escollen una carrera universitària o bé un grau superior de formació professional. Enguany, per primera vegada, més de potenciar els estudis artístics i per primera vegada hi ha els interessats i hi ha informació sobre les carreres militars i les diferents professions que es poden realitzar a l'exèrcit.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Un croissant, un café crème, ça remplace les je t'aime. Quand au sortir de son lit, on est seul dans la vie, attablé.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betre Ràdio. Avui és divendres 30 de gener, anem tancant el primer mes del 2026. Avui és Dia Internacional de la No-Violència i Pau, Dia Internacional del Tècnic Electrònic, és a dir, d'aquella persona encarregada d'arreglar qualsevol dispositiu, tot el que tingui un circuit, una placa... Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia.
Dia, bon dia.
Aquí a Betre Ràdio el nostre tècnic estrella electrònic és...
En Tomeu Fiol, que l'estimam i el necessitam, molt.
Devant cette apparition, Miguel Ange...
I us hem de dir que avui també és el Dia Internacional del Croissant. Sabeu que el seu origen no és francès? Tot i que avui en dia l'associem de manera automàtica en França, el seu origen el trobam a Viena, cap allà del segle XVII, amb una peça de pastisseria que es va dir Kip Ferl. Sabies això?
No.
No, ni idea, eh? I des d'un dolç austro-hongarès, què et sembla? Tot el que sé del croissant.
Jo també sé coses, eh? Ara...
I d'estar associat en el setge de Viena per l'Imperi Otomà el 1683, i en Pere sap qui va introduir el croissant a França. És així?
Sé que diuen que va ser l'arxiduquesa de Viena i dona del rei Lluís XVI, na Maria Antonieta, però no se sap si això és més un mite que una altra cosa. El que és segur és que al segle XIX van començar a obrir molts forns de pa especialitzats en productes a la vienesa que van anar refinant la recepta convertint el croissant en tot un emblema dels berenars francesos.
I és que fins llavors el croissant era un luxe de l'aristocràcia i de les altes classes, com sol passar amb aquestes coses. Va, que va, tinc preguntes. Axel, com estàs? Bon dia, vine.
Què tal, com va?
Ja comencem amb les preguntes, Axel.
Ahir anàvem del puzzle més gran del món, idò, i avui tinc la resposta.
Avam.
Aquí. El croissant més gran del món,
Madeix... Ja m'interessa més, eh?
Ah, li agrada, eh? Per avui, per exemple. Avam.
Metre... i 35 centímetres.
Vale, Axel diu metre 35 centímetres.
Quasi que és el que faig jo d'alçada.
Sí, un croissant gros com tu. Bé, molt bé. Pere, i tu?
Metre 36.
Tu, metre 36. Bueno, i de cap dels dos, eh?
Home, si n'haguéssim encertat hagués sigut...
És que t'imagines un croissant com tu. 61 centímetres.
Però la meitat.
És el croissant més gran. No està registrat a Rècord Guinness, però està fet a París i pesa 2,2 quilos. I encara tinc una altra pregunta.
Me l'esperava més gran.
I com es fan muetes amb això?
Com pots. I el més gran talla XXL de les Illes Balears.
El croissant més gran de les Illes.
Sí. A on està fet? A on el trobam i on el podem menjar?
A Muro?
No.
Ha de ser menys de 60.
Ha de ser de menys de 60, fa 35 centímetres i és de Montuïri.
35 centímetres Montuïri. I en Pere
ara dubto si
diu...
Montuïri, si neu o fa la nit.
I en Pere diu...
Vinga, va. 43 de fa la nit.
43 fa la nit. No sé si s'hi acosta el que s'ha passat o el que s'ha quedat curt. 40 centímetres a Palma.
Ah.
El podeu trobar a la botiga Smash Qué dulce.
I love it.
Ja ho sabeu, si un dia anem a Palma, anirem a fer un croissant de 40 centímetres. Va, què tenim preparat per avui?
Avui anirem a la Fira d'Ensenyaments Superiors, que avui ha obert les portes a la sala multifuncional de Ciutadella. Parlarem amb la coordinadora de la Fira, Emilia Suárez, perquè ens expliqui les novetats d'enguany. I també Ciutadella. Avui hi ha una estrena molt esperada al Teatre d'Esborn, la sarsuela El Barberillo de Lavapiés, una producció pròpia del teatre, amb una gran presència del talent menorquí. Hores abans d'aquesta primera funció, ratllarem amb l'espectacle amb en Joan Taltavull, que és el director escènic de l'obra, i en Josep Marquès, que és gerent del Teatre d'Esborn. I és divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silve Pons.
En Silve Pons, que mos porta exclusives i novetats en referència a la gala dels Goya. Només dic això, anem a les notícies. Ens ho avançava el nostre company Axel Camarasa a les xarxes socials del programa, és a dir, Instagram del Dia Menorca, que hi ha convocada per aquest diumenge concentracions davant de les seus del Partit Popular.
Sí, per protestar contra els retrocessos socials i també per defensar el dret a un habitatge digne. De fet, la convocatòria la impulsa la plataforma Menorca per un habitatge digne. Recordem que aquesta setmana el PP, juntament amb Vox, també Junts per Catalunya, han tombat al Congrés la llei Òmnibus, que pretenia prorrogar, entre d'altres, la prohibició de desnonar, tallar els serveis bàsics a les persones vulnerables i també augmentar les pensions. El col·lectiu lamenta que la situació a l'illa és cada vegada més complicada, la qual cosa expulsa els ciutadans. Yolanda és portaveu de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
A Menorca aquesta situació resulta especialment preocupant. A les retallades i desprotecció social se suma una greu emergència residencial. Lloguers inassumibles, escasseat d'habitatge residencial, expulsió de veïnes i veïns, precarització de la joventut i les famílies treballadores i una creixent desigualtat que amenaça la cohesió social de la nostra illa.
Sota el lema "Si ens volen fora, ens tindran al davant", han convocat davant la seu del PP de Ciutadella, també de Maó, aquest diumenge a les 12 del migdia. El PP de Maó precisament adverteix que la prohibició de piscines al municipi durant un any genera inseguretat jurídica i creu que molt possiblement acabi amb demandes i indemnitzacions. Els populars se sostenen que la decisió de l'equip de govern perjudica els ciutadans que actuen segons la normativa vigent. A més, també lamenten que la mesura s'ha pres de forma precipitada i no forma part d'una estratègia, diuen, a llarg termini per resoldre la crisi de l'aigua al municipi. Virgínia Victòria és portaveu dels populars de Maó.
Optant per una prohibició improvisada en vez de donar alternatives. Això no resol el problema de fons. Això el que fa és generar inseguretat jurídica i castigar en els veïns que compleixen la normativa. Mo necessita una política d'aigua sèria, coherent i pensada a llarg termini, no decisions precipitades per tenir un titular.
Recordem que Mo va anunciar ahir la suspensió de llicències durant un any. Durant els darrers 10 anys, l'Ajuntament ha donat llum verda a la construcció de 278 piscines i al municipi ja n'hi ha més de 1.500. I acabem actualitzant l'estat del passatger que va haver d'aterrar d'emergència ahir a Menorca. L'han traslladat avui matí a Son Espases, va patir un atac de cor en ple vol i va obligar l'avió en el qual viatjava a aterrar d'emergència. L'home, un francès de 42 anys, es troba estable a la UCI, s'ha traslladat per a una intervenció a l'hospital de referència. Va ser en ple vol que el passatger va col·lapsar. Dos metges que eren a bord li van poder practicar maniobres de reanimació durant mitja hora fins que el van aconseguir estabilitzar. El vehicle sanitari especialitzat a fer els trasllats entre l'hospital i l'aeroport el van acercar per dur-lo al Mateu Urfila. Era un vol procedent de França i amb destinació a Tunísia, que va haver de fer aturada d'emergència aquest dijous que vespre a l'aeroport de Menorca.
I d'enhorabona a tots aquests metges per tota aquesta bona feina i poder estabilitzar en aquest senyor francès, que li desitjam una pronta recuperació i que pugui tornar a casa el més prest possible. Moltes gràcies, Axel, d'aquí una estona a les 2:30, aquestes i d'altres notícies i esports, que ve el cap de setmana. Suposo,
correcte, Miquel Cardona, no? Ens acostarà la prèvia del cap de setmana. L'Estia Menorca no juga, però la Barca sí que té competició.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Que vagi bé, Axel.
Anem a veure la situació meteorològica per aquests pròxims dies al cap de setmana. Pere, variable, eh? Tornarà
sí, a ser. Sí, torna a ser variable. De moment, per la resta de la jornada, cel tapat i núvols que poden provocar alguna precipitació feble i ocasional. Continua el vent moderat de ponent amb ràfegues fortes que demà anirà a més. De fet, el pronòstic indica que dissabte serà el dia més complicat, amb dos avisos grocs actius. Un per vent fort de ponent, mestral i tramuntana entre les 4 de la matinada i les 12 del migdia, amb ràfegues que poden arribar als 70 km hora. I un segon avís groc per fenòmens costaners entre les 4 de la matinada i les 8 del capvespre. I a més, cel gris i ruixats forts amb tempesta i pedra al matí. Diumenge un temps més tranquil, amb núvols, sense pluja, però amb temperatures més baixes i vent de ponent amb intervals forts.
Molt bé.
Molt bé.
Tu queda't a casa.
Millor, eh?
Queda't a casa.
Se'm nota, eh? Que estic
queda't
una mica tocat.
T'has de quedar a casa, si més a més fa aquest temps.
Cosa
calenteta.
Aquesta setmana em portaré bé i dilluns
has
com
de fer,
nou.
Has de fer test, tenim en Pere un poc tocat.
Gingebre.
Sí, tot això. Tot el que faci falta.
Ho faré.
Vinga, va, vés a buscar-te, no? En fem pausa i tornem.
Fins ara.
Sí? Vinga.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és participació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia Menorca, fet a casa.
Universitats i centres formatius de tot l'Estat es donen cita des d'avui i fins demà a la sala multifuncional de Ciutadella en el marc de la nova edició de la Fira d'Ensenyaments Superiors. Aquesta fira és un bon recurs per assessorar futurs estudiants i familiars sobre les opcions acadèmiques que existeixen, així com a professionals del món acadèmic.
Anem a veure què està passant a la fira, que ja ha obert les portes, i telefonam a la responsable del Centre Universitari de l'Ajuntament de Ciutadella, qui coordina la fira, Emília Suárez. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, quin ambient ja a aquesta hora del dia, portes obertes, ja teniu els instituts, els alumnes dels instituts de Menorca passejant i xuruant per la fira?
Sí, sí, sí. Primer de tot els hi faim una rebuda, una sessió d'orientació, i en el cinema es Moix Negre, i després passen davant a l'espai firal, tenen una horeta cada centre per poder aturar l'estat que més els interessi. Mm-hmm.
Avui és dia dels alumnes dels instituts, demà està obert en el públic en general?
Sí, de fet avui cap vespre també, ja,
també.
De 4 i mitja a 7 i mitja, i demà de 10 a 1. També hem organitzat tallers, a fi que ja que fan la visita puguin també aprofitar per recollir altres informacions. Mm-hmm.
La fira que ja té, si no m'equivoc, més de 10 anys de vida, no ha aturat de créixer en tots aquests anys. Quins expositors que hi trobarem enguany, Emília?
Sí, enguany et som a fira ja, i hi ha una mica el de sempre, perquè també ens ho demanen, però sempre tenim nous estants. Per exemple, l'Escola Superior d'Art i Disseny de les Illes Balears, amb el Conservatori de Música, i l'Escola d'Art Dramàtic, amb apostant molt també perquè hi hagi més visió dels ensenyaments artístics. I també tenim com a novetat l'alumnat que s'interessa per fer carrera militar amb carrera universitària. Tenim els centres universitaris de la defensa també, i bueno, Universitat de Loyola, de Sevilla, i sempre Catalunya, València, Balears.
La fira no només va dirigida a estudiants, que són els que han de decidir el seu futur acadèmic, però també les famílies que estan darrere. Qui més enfocava aquest servei, Emília?
Sí, la nostra idea inicialment, sobretot per la visita des de matí, és que ja acaben cicle, segon de grau mitjà, de grau superior, o primers i segons de batxillerat, que ja estan més a les portes, no?, de triar estudis superiors, però el cap vespre de divendres i dissabte de matí és idoni perquè les famílies que avui en dia volem acompanyar els nostres fills i filles, no tant en la tria, sinó també en les possibilitats de cercar altres opcions, si se nota no m'adona, o coses així, amb tot el tema de beques i de residències universitàries. Les famílies també tenen molt a dir i s'interessen, i és un bon espai per ells també.
Quines decisions, eh? De so de vam què feim, quins estudis agafam, quina nota mos dona, quina no mos dona, i clar, aquí a Menorca tenim unes ofertes limitades, per tant, un cop miram la península, se'ns obren un gran ventall de possibilitats, carreres universitàries i cada vegada més diversificació d'estudis amb els graus superiors.
Sí, la veritat és que, mira, actualment hi ha un 60% d'estudiants de tot Espanya que decideix fer els seus estudis superiors fora de casa. Si ho poden triar, trien estudiar fora de casa. Això sempre dic que és una mica l'emancipació natural, no?, des de 8 anys d'intentar partir de casa, i és una bona manera. Per sort també hi ha interès de formar-se, d'estar més especialitzat en el desenvolupament de feines, i la veritat és que sí, que va creixent. A la universitat actualment un 39% d'estudiants hi entren a través d'un grau superior, no de batxillerat en selectivitat. Per tant, està clar que l'FB també és una bona aposta i molts volen partir fora de Menorca. Voldria reivindicar, si me permets, també que hi ha tots els expositors dels graus superiors que es fan a Menorca, que tenim una oferta molt sòlida i molt vàlida també, tot i que limitada, de cada vegada és més ample, i tots els estudiants que finalment queden a Menorca, o per nota o per decisió personal, n'estan encantadíssims. Igual que la seu de Menorca, també, eh? Estan molt contents d'estudiar a la UIB aquí a Menorca. Penseu que hi ha d'haver una mica de tot, perquè no tothom som igual, n'hi ha que estem preparats per partir des de 8, n'hi ha que no, i hi ha butxaques de tot tipus, i això és el que intentem, que hi hagi un poc de tot.
Quines són les opcions? Si volem quedar a Menorca, per exemple, Emília...
Quant a graus superiors, per exemple, hi ha tant laboratori com dietètica de sanitat, de l'àrea de socials hi ha administració i finances, també tenim els d'informàtica, i a més tenim, que també estan agafant força, els d'integració social, educació infantil que mai falla, i ara de cada vegada em van rient més, per exemple, l'Escola d'Art ja fa uns anys que fa també de perruqueria i estètica. Hi ha bastanta varietat.
Uh-huh. I si ens n'anem cap a fora, una de les preocupacions principals de les famílies que tenim o tenen fills en edat de formar-se fora de Menorca és l'allotjament, un problema que també es va agreujant cada any que passa. Quins són els recursos que teniu per orientar aquestes famílies?
Sí, mira, ara actualment a la fira hi ha 4 estants que és de residències, de residències de les Universitats d'Illes Balears, que no pot faltar, la Casa de Menorca a Barcelona, gestionada pel Consell Insular de Menorca, que també té molta tirada i molta demanda. I hi ha dues taules que són de xarxes de residències a tota Espanya. En un sol estant aconseguim, amb Resa i Yugo, que hi hagi una oferta ampla a Catalunya, País Basc, València, Andalusia, Madrid, Saragossa, de Salamanca, de tal manera que els estudiants que avui en dia ja se reparteixen bastant a tota la península i Balears puguin trobar prou informació al respecte, perquè s'hi preocupa molt.
La Universitat de Granada i altres universitats habitualment sempre era més cap a Mallorca, cap a Barcelona, cap a Madrid, però avui en dia, per qüestions també d'aquests preus d'allotjament, que hi ha ciutats que han encarit moltíssim més que altres, també es van diversificant els llocs de cercar aquestes universitats. Sé que a la Universitat de Granada, per exemple, hi ha moltíssima demanda de menorquins i menorquines que estan estudiant allà en aquests moments.
Sí, 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 és així. L'encariment dels pisos, del menjar, fa que els al·lots també se vagin repartint. I una altra qüestió també són les notes de tall, que també fa que m'ho repartim més, són ganes. Però, per exemple, Granada o Andalusia en general té notes de tall bastant elevades. Molts, si estan interessats, si poden, també decideixen de dir, fins i tot que diria, que tinc usuaris que van a fer graus superiors a Granada, per si jo és plaer de viure allà també. Avui en dia els joves no veuen gaire distàncies, estem molt més connectats que un temps, hi ha més vols, i hi ha la tecnologia que també ho estem molt connectats amb les famílies, llavors es veuen mancolinis que fa 30 anys.
Quines ajudes, subvencions hi ha per a les famílies i també les assessores, no? Tant en aquesta fira com en el Centre Municipal Universitari, que està actiu tot l'any.
Sí, sí. Mira, guai, nosaltres complirem 25 anys del servei del Centre Municipal Universitari ja, va morir el 2001, i nosaltres sempre dèiem com a Safira, que intentam informar dels tres pilars d'un estudiant aquí o fora de Menorca, accés i admissió a universitats i graus superiors, com pagaré tot això, beques i ajudes, i també habitatge, allotjament d'estudiants. I la veritat que sí, que intentam això, que tinguin clar quan, en quin moment i com s'han de tramitar aquestes beques. És important que tinguin clar les bases de la convocatòria. Són a vegades informacions una mica farragoses, que no tothom sap manejar bé, i bueno, posar una mica d'ordre a les idees sempre creiem que és útil i pràctic.
Hi ha alguna beca, alguna ajuda nova que s'hagi, o alguna novetat en qüestió de subvencions?
Hi ha una novetat de fa dos anys del govern de les Illes Balears, que és poc coneguda, que és per ajudar estudiants que es veuen obligats a estudiar fora de Menorca uns estudis de grau superior perquè a Menorca no ho fan. Per exemple, si qualcú vol fer imatge per al diagnòstic, Menorca no tenim oferta, i va a Palma, per exemple, hi ha una ajuda de CAIP aposta per ells, per exemple.
Fantàstic. I de subvencions, ajudes que sempre són bones i que sovint falta informació, no?, per a les famílies, per tal de poder alleugerar un poc totes les despeses que significa tenir un fill en edat d'estudis que tingui que sortir fora, que s'hagin de pagar el que s'hagi de pagar en quant a material, estudis, i que a més també hi ha aquest allotjament. Ens deies al principi d'aquestes novetats, ja per acabar, carrera militar i estudis universitaris militars, s'està detectant un major interès per aquest tipus d'estudis?
Sí, jo sempre dic, no sé si som cansada, però sempre me fixo molt en els moviments socials, no?, que al final ens marquen una mica la tendència i la dinàmica, si hi ha feina o no d'un tipus de professió o de formació. La UME, per exemple, durant la pandèmia va ser molt visible. Crec que els joves, a part de veure'ls com a herois, crec que molts els vam poder veure també com amb un altre vessant, no?, d'ajuda humanitària que els ciutadans desconeixem o no veiem tant, i es van fer molt visibles en aquell moment i s'han vist molt ara en catàstrofes climatològiques. I la veritat, t'he de dir que durant tot el matí tenen ambientat en el seu estant, hi ha joves que sí que s'interessen de fer aquesta doble carrera. De fet, la comissió que tenim, que avalua i gestiona quines entitats poden enguany participar cada any, van valorar positivament que a vegades els orientadors i orientadors de centre no tenim molt clar o no tenen molt clar com donar aquesta informació i on enviar-los. I la veritat que sí, estan anant a molts de salons d'ensenyament o aula a Madrid, i per el que me conten els professionals del sector, sí, és una demanda que hi és. Qui ha vingut informant-nos són de Península, però resideixen en el camp base de Mallorca, de Palma.
Idò, Emília, que acabi d'anar molt bé aquesta jornada de feina. Avui, aquest matí, més dirigit als alumnes dels diferents instituts que estan fent aquesta volteta per assessorar-se de què poden fer en el futur, i a partir de les 4:30 i fins a les 7:30 d'escap vespre, obert en el públic en general, i també demà dissabte al matí trobareu una Emília i tots els professionals del món acadèmic que es donen lloc en la Ciutadella, a la sala multifuncional. Moltes gràcies, Emília, forta abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies a vosaltres.
I escolta'm, que tenim una recomanació, ara.
Sí, sí, una recomanació dels amics del cinema Esmoix Negre, que ens fan arribar aquest consell per anar al cinema aquest cap de setmana.
Hola, bon dia. Aquí Enrique de Cinema Esmoix Negre, i amb les recomanacions d'aquesta setmana per anar al cine aprofitant que fa el fred que fa. Comencem amb l'estrena de Martí Suprem, que és una de les pel·lícules que recomanem, que és el biopic de Martí Reisman, protagonitzat per Timothée Chalamet i Wade Paltrow. Està nominada a 9 Oscars i és una història d'ambició, talent i supervivència de contant la vida de Martí Reisman, que és una llegenda del ping-pong. És un thriller trepidant que jo crec que, segons les crítiques, està molt, molt ben fet. També recomanem Aida i Vuelta. Aida i Vuelta és una pel·lícula d'Aida, de la sèrie, però que es centra en el rodatge, en els mateixos personatges de l'últim episodi. Segons la crítica, està bastant ben feta també i és bastant divertida, i també hi ha una sorpresa final d'un episodi sorpresa. I jo crec que serà tot per aquesta setmana. Que tingueu un bon, bon cap de setmana.
Moltes gràcies, Enric, igualment. I del cinema, entram en el Teatre d'Esborn.
Avui capvespre s'estrena al Teatre d'Esborn El Barberillo de Lavapiés, és una de les sarsueles més brillants i punyents en una producció pròpia del teatre creada des de zero. Ambientada al Madrid del segle XVIII i estrenada a la capital espanyola l'any 1874, aquest espectacle arriba ara a Ciutadella. Després de mesos de feina intensa, d'un assaig general dimecres i d'un dia de descans ahir, el taló s'aixeca avui i el cap de setmana amb tres funcions molt esperades.
Avam, si els hi ha donat de sí aquest dia de descans. Joan Taltavull, director escènic del Barberillo de Lavapiés, com estàs? Benvingut.
Pues moltes gràcies, bon dia. Estem superbé, molt, molt contents, molt il·lusionats. Molt cansat, però amb moltes ganes.
I en Josep Marquès, el gerent del Teatre d'Esborn, com estàs, estimat? Bon dia.
Bon dia, Clara, com estàs? Moltes gràcies, com sempre. Molt bé, estem beníssim. Com hem d'estar? Estem encantats.
Bueno, avui ja és el dia d'estrena, eh? Ha arribat el dia.
Avui sembla mentida. Quan calendaritzes i planifiques i d'això, tot sembla que estan fora. I a poc arriba el dia. No? I a vegades hi ha certa dissociació, no?, entre la planificació i arribar. Dius, ostres, com pot ser? Fa 4 dies estàvem triant el càsting i avui s'estrena, no pot ser. El temps passa volant.
Perquè si ratllem de calendari, quan comença aquesta aventura, Josep?
Aquesta aventura no ho saps mai quan comences. quan comences a pensar, fa molt, però quan comences a prendre-t'ho en sèrio i començar a implicar gent i començar a tancar coses, podem gairebé dir que va ser qüestió de aquest estiu passat, no?, i que va ser com, vinga, va, ja està bé de xerreró, ja està bé de tenir en el món de les idees, anem a aterrissar en el món real. I va ser quan, el primer, vam xerrar amb en Joan Taltavull si li feia il·lusió dirigir, tot d'una mos va dir que sí, en Joan Mesquida, en Clara Enric, i en l'altre vam tenir les tres direccions imprescindibles, la musical, l'escènica i la d'escor. Vam començar a cercar un càsting que estigués a l'alçada de les nostres ambicions, i la veritat és que crec que ens han passat de frenada i tot, perquè el càsting és extraordinari.
Recordes el dia del calendari de Joan, quan en Josep te va dir, és que ara vull fer això, què et sembla? Mm. Vols ser el director escènic?
Sí, me'n record perfectament, perquè crec que dia 30 de juliol que vam fer Els Miserables, es passa d'Esborn, i allò també que van d'estrenar sol, i en sol, diria que va ser en sol demà. En sol demà en Josep me diu, escolta, Joan, anem a fer un cafè. Com som molt amics, també va ser igual, anem a fer un cafè. I el cafè era que volia proposar això, i va ser com, uau, me fa moltes ganes, i tant, clar que sí, ser un sí immediat, i tant.
Per què El Barberillo de Lavapiés? Què la fa especial aquesta sarsuela, i quina és la seva relació amb el Teatre d'Esborn? Perquè la sarsuela ja havia estat en el teatre.
Efectivament. Bueno, perquè Barberillo, bueno, perquè cercàvem una... És a dir, si havia de tornar a la sarsuela, volíem en el teatre, perquè com tothom sap, com tu saps, Clara, la sarsuela a Menorca, i a Ciutadella en particular, havia estat un gènere superpresent i superestimat des de la fundació del teatre, 1875, fins a gairebé a principi del segle XX, no? Com, de segle XXI, perdó. Una cosa molt, molt arregada, molt celebrada i tal. I si havien de recuperar aquesta tercera, que ara duen molts anys que no n'hi havia, volien que fos una cosa molt festiva, una cosa alegre, i que alhora no participés de tots els tòpics que a vegades o prejudicis que tenim envers la sarsuela. I la veritat és que Barberillo compleix a la perfecció, una partitura extraordinària, divertidíssima, molt alegre, molt festiva, però també amb un llibret superactualitzat, és a dir, molt a sordre del dia d'avui, dels debats socials, de les converses, no? Un llibret superactual, molt extrapolava en el dia d'avui. I això va ser un poc el que ens va dur a decidir fer aquesta producció.
Uh-huh. Joan, com ha estat per la teva part tota la feina de direcció escènica i per la teva part també l'adaptació del text?
Bueno, crec que el més complicat, primer de tot, és quan te planteges, vale, com cap on tirar amb la proposta escènica, és trobar una idea que es pugui sostendre, no? Després està clar que és més anar fent feina amb la gent, fer feina amb els solistes, amb el cor, ha estat, bueno, un regal. I en aquest cas sí que va ser més de dir, anem a trobar una idea que ens pugui funcionar, que va ser precisament situar aquesta obra en un espai de trobada de la societat, com és un teatre, i en aquest cas concret, com és el propi Teatre d'Esborn, també celebrant tots aquests esdeveniments d'aquest any, de 150 anys. I la idea va ser, idò, situar amb tota aquesta acció en aquest teatre, que sigui el propi teatre que es pot convertir en aquests espais i que siguin els propis actors i actrius que juguen, entre cometes, a explicar aquesta història. I a partir d'aquesta idea va ser trobant coses que mos funcionessin escènicament, i jo crec que déu-n'hi-do, que hem aconseguit que sigui una proposta prou atractiva i molt ben feta per part de tots els que hi participen.
I clar, preguntar qui hi participa amb tota la gentada que heu anat muntant tot plegat és una pregunta extensa, no?
És molt extensa, perquè aquí hi ha molt de noms, no, Josep? Hi ha
clar,
molt de noms.
Sí. Aquí hi ha els que estaran damunt de l'escenari, no? Que se n'han carregat més en Joan, tots els que hi ha darrere de l'escenari, que també una gentada, no, Josep?
Efectivament. Jo vull començar un poc també agraint molt la quantitat de gent que ens ajuda de manera altruista, perquè, evidentment, hi ha un repartiment artístic brutal, hi ha molta gent implicada, però també hi ha gent implicada, com tu deies, darrere l'escenari, i amics del teatre, gent que s'involucra, i no, jo vos ajudaré, tenim la Mari, Genestant, Anima, Antoni Rodebet, que mos han ajudat, Donati, que mos han ajudat moltíssim amb els vestuaris. L'estuari l'han seleccionat en Joan Caltabull i jo mateix, d'una de les empreses més grans que hi ha a Madrid de vestuari escènic, però després havien de fer totes les adaptacions, no? Perquè tu com agafes calçons per tothom, però després els calçons s'han d'adaptar cada un, americanes, trajes, camies, i llavors aquesta gent m'ho ha ajudat de manera altruista en sastreria brutal, també en Iola amb el maquillatge. Bueno, hi ha molta gent, en Rafa, en Dela, no? Tanta gent que m'ho ajuda de manera invisible a tirar endavant, però després, clar, tens el gran cast, un Borja Quiza, que és dit per en Simon Orfila, no dit meu, és el millor l'emparilla del món. És brutal aquest cantant, un actoràs, després tens l'Andrea, que també és una metge amb una veu increïble, superjove, però que té una carrera per davant increïble, una Maria Camps, que la coneixem tots, una veu superconsolidada i super fiable, no? Amb una veu molt, molt especial i molt polida, sent el paper de la Marquesita, en Jorge Fan, que enamora. Jo el primer dia que va venir a l'assaig me va fer plorar, me vaig emocionar, perquè té una veu molt especial, molt suau, en Cristòfol, en Ricardo, no? Tot el cor, l'orquestra, hi ha molta gent implicada.
Com ha estat dirigir-los a Joan i també en companyia d'Anna Clara Enric, que és la directora d'Escor, que també s'estrena en aquesta sarsuela?
Ha estat això, ha estat un regal, ha estat un luxe, per diversos motius, perquè, clar, la idea nostra era fer feina molt estructurats, molt clar, en Clara també ho van dir, de triar gent que pogués ser molt resolutiva, que s'ho prengués en sèrio, tingués compromís, amb la idea d'arribar, clar, teníem 9 dies per muntar tot això, quan arribessin els solistes, els cor, ballarins i figurants havien de tenir ja com la feina molt clara, i en poc temps, o sigui que la implicació seu ha estat brutal, la dedicació s'entrega, i que la idea de tenir-ho molt clar perquè comencéssim a muntar tot d'una quan arribessin els solistes, i amb els solistes també ha estat una meravella, ha estat allò de dir, ostres, podríeu fer una cosa, i tot d'una, i provar i aportar coses, i quan ho hem encaixat tot, com, jo crec que ha sortit d'una manera com molt fluida i enriquit encara més la proposta que teníem pensada.
En aquestes quatre pilars de tot plegat, perquè sou molts els que hi esteis, en Josep Marquès, en Joan Taltavull, na Clara Enric Genestà, com a directora d'Escor, i també hi ha en Joan Mesquida, amb tota l'orquestra Cambra Illa de Menor, que allà han esposat tan particular també que té el Teatre d'Esborn de Ciutadella. Dimecres va ser l'assaig general. Joan, es confirma que tot està a punt per avui?
Jo crec que la feina està feta i està tot a punt i està tot preparat. Després, està clar, poden passar moltes coses, sempre hi ha pot haver imprevistos, però jo crec que nosaltres estem ja amb unes ganes, amb moltes ganes de compartir-ho amb la gent que vengui,
Clara,
que disfruti. Sí. I que,
jo crec que en Joan estarà d'acord amb jo que si no hi hagués risc no m'ho interessaria.
Ah, no, m'ho avorreix que t'amors.
Si és que més jo ho sé. Si és que si sou homes de reptes i que us agrada, sí, cada vegada que vaig al Teatre d'Esborn, sé que hi ha un segell de qualitat de totes les imaginacions, els reptes i les ganes que hi poseu tots els que us vinculeu en el Teatre Ciutadella. Així que no hi ha dubte que si hi ha qualque cosa us en sortireu fantàstica, perquè és que sou homes de reptes. Reptes o no?
Així, jo crec que no. És un poc l'ADN de tots.
De
no?
Tots, eh?
De tot aquest sector.
I en Joan què diu del seu ADN?
Ah, no, jo és el que me dóna vidilla. Complica massa vida, me sap greu. Però jo una vida tan resolta, tan fàcil, no, però jo l'entenc, que està molt bé. Tot té un preu a pagar, està clar, hi ha moltes nits de no poder dormir, de nir-hi, de dir per què me fico aquí, però després dius, és que sí, m'he de seguir ficant aquí perquè me dóna, no sé, me sent molt viu i me sent que estic visquent la vida amb intensitat, és el que vull.
I tant que sí. Escolteu-me, i hem de ratllar també desdecorat, fet a casa, d'en Gumi, na Sílvia Vivó, artistes que han transformat el teatre, com bé ens comentava just en Joan, no?, en aquest espai que el teatre queda totalment a l'escenari integrat. Com és aquest decorat? Va, amb Josep.
No, això va ser de tot d'una. El sí d'en Joan va ser condicionat, eh?
Condicionat, no, d'en Joan Gumi, eh? No, què et va demanar?
No, d'en Joan Taltavull, és una broma.
Ah, d'en Joan Taltavull.
No, en Joan diu, sí, però avui aquesta escenografia. Dic, vinga, va, ara com faim això? I en Joan tot d'una mos va proposar ambientar l'espectacle en el mateix teatre i, per tant, el que cercàvem era, amb el decorat, replicar la sala. És a dir, el que és la sala del teatre, els palcos i a més, veureu damunt l'escenari de tal manera que, d'alguna manera, és un diàleg entre l'espectador i els mateixos artistes, no? Que, on es confon una mica la barrera de qui és l'artista, de qui és... on passa l'acció, no? L'acció passa un poc per tot el teatre. I llavors, esclar, el repte va ser, dius, vale, aquí hi ha tota una qüestió d'estructura per poder fer els palcos, perquè els palcos siguin practicables, perquè es pugui tirar endavant això. I després, quan tinguem l'estructura, evidentment, com replicam i com fem una reproducció el més fidedigna possible a l'original, no? I aquí, bueno, pone un Gumi en tu vida i posa una Sílvia Vivó en tu vida. És a dir, increïble de necessitat, virtut, el que són capaços de fer, sent superausters amb els materials i alhora aconseguint un resultat increïble. Home, fa, és gairebé un barro mini, això, no? Amb materials molt bàsics han aconseguit reproduir els palcos del Teatre d'Esborn idèntics. Vull
repte aconseguit, idò, Joan, eh?
És repte aconseguit.
Aconseguit amb molt bona nota.
Amb molt bona nota, i tant.
és una meravella i és tan polit, no? Me'n record molt bé també de... Pot després de la primera reunió amb en Josep, que m'ha proposat fer un cafè, jo com que som més interessants, li vaig proposar d'anar a fer una canya, i a l'havia de colgar un poc per començar-lo a idea, i jo de dir, ostres, d'una idea que no saps com pot quedar i veure que allò es materialitza i que, jorin, i d'aquesta manera tan ben feta, la veritat, no sé, emociona, no? Primer que, i això amb això, sempre ho veuràs també en Josep, que tenim aquestes idees que són complicades, i vinga, va, anem a provar-ho, i després de fer-ho, a més, d'una manera molt ben feta, o sigui que doble agraïment.
Idò, m'encanta això de que si es va complicant la cosa, passau primer d'escafanet, després ja aneu a la canya, no? Si s'ha de demanar un poquet més, ja pujau el que va bé. El que...
De la canya intentant no passar.
No passau.
No. De fet, ja no podríem fer feina.
No? I, segurament, no. Es queda allà.
Mos agrada molt, també, però tots dos també som superresponsables amb això, vull dir que... Sí,
i tant que sí.
Hi ha moments en què requereixes d'un punt també de menys serietat també per poder aflorar la creativitat, sí. No? Per deixar, però després tot d'una ho has de recollir tot perquè si no seria impossible executar i aterrissar totes les idees, no? La idea surt amb una canya, però dic que executar-la amb una canya no ho fas.
Aquesta relació fantàstica d'amistat i relació professional que tindrem oportunitat de gaudir avui en aquesta estrena del Barberillo de Lavapiés i demà a les 8:30 del capvespre, segona funció, i diumenge a les 7:30, tercera funció. Colca entrada hi queda?
Hi queden poquetes entrades. Jo, si qualcú encara està despistat, si encara no tenim convençut de tothom, recomano no esperar massa. No es farà massa sentir la reacció del públic de les altres funcions que després diuen, no m'ho puc perdre. En Joan aquests dies també xerràvem, no? Que un poc la gràcia d'aquest espectacle és l'efímer, després d'aquesta escenografia després també ja es destruirà i per tant és una producció que es pot veure aquesta vegada i que segurament no es podrà tornar a repetir. I, per tant, també és el que la fa especial i encara
sí.
de més valor, no?
I doncs,
tant,
afortunats els que tinguin les entrades.
Aquells que encara no tenen, a córrer
a mirar la pàgina web del Teatre d'Esborn i,
exacte.
Companys, només queda desitjar-vos que després de tota aquesta feina feta que gaudiu avui, tot i els nervis i el cansanci que és natural d'aquest Barberillo de Lavapiés, d'aquesta estrena avui en el Teatre d'Esborn. Enhorabona i una abraçada forta a tot l'equipàs, que el feu possible.
Moltes gràcies.
Ara, com sempre.
Clar que sí.
Abraçades.
El dia Menorca, fet a casa.
I més cultura, es Mercadal, demà dissabte, un concert molt especial.
Ei, com esteu? No tots som els Billy Gods. I ens agradaria saludar a tots els oients del Dia a Menorca, d'IB3 Ràdio. Recordeu-vos que aquest dissabte, dia 31 de gener, estarem sonant a la sala multifuncional d'Es Mercadal, just antes del tribut d'en Bruce Springsteen d'en Manel Fuentes. No us ho perdeu, eh? I ara vos deixam amb un tema que solem fer als nostres concerts, una versió del Ritmo del Garaje d'en Loquillo. Espero que us agradi.
Va, que aquesta vos la coneixeu, eh? Tots a cantar.
Thank you.
Moltes gràcies, una forta abraçada en els amics de Billy Goats i en Jordi Pons. Que sigui un èxit aquest concert. Jo tengo una banda de rock and roll. I ara nosaltres tenim una banda de rock and roll. Bé, tenim Bernie Sash.
Está dándole a la gente esa verdad tuya.
¿Cómo estáis, tropa?
¿Això què és? Ha passat un ratito bueno.
Konnichiwa.
És que cada setmana ja el tenim damunt, desplats, perquè cada setmana...
Pues de pétalos, de montes...
Tiene ese sabor.
¿Cómo estáis, tropa?
Estoy como nunca.
I avui estàs com nunca, no, Silvi Pons? Molt bon dia, buenos días, ¿cómo estás?
Estic com en un call, estic com a casa.
On ets,
estic
va, va, explica-ho, explica.
Mira. No som a Lavapiés, però som a Madrid. Ja sabeu que el meu àmbit d'actuació és més xueca, Malasaña...
Sí, ho sabem, del barberillo de Lavapiés en el loquillo i en Silvi Pons fent xurros amb xocolati xueca, què et sembla?
A Sant
Ginés, això.
Aquest matí just he arribat a Madrid, el primer que he fet és anar a fer un xurro de xocolati, però és que no només estic a casa perquè som a Madrid, però és que estic a casa perquè som amb vosaltres. És que n'Emília Suárez és quasi família. En Josep i en Joan, i tot l'elenc, més de la meitat de l'elenc, són gent meua, són gent de casa, gent que m'estim moltíssim. I en Jordi i els Billy Goats, vamos, les rebel·les que han animat aquesta gent. És a dir, Clara, avui estic realment a Madrid, però com a casa.
Bueno, i a més, amb tots els ciutadalencs de Sant que s'han emportat els fabiols de plata i bronze, que n'hem de dir de tot plegat, és que més a casa no pots estar.
Orgullosíssim de la meua gent. Orgullosíssim de la meua gent. Ja sabeu que form part del jurat, com a mitjans de comunicació que estan a Ciutadella, formen part del jurat del concurs Ciutadellencs de Sant, 53 edicions ja, i la setmana passada, dissabte passat, amb una gala de dalt de tot, l'actriu Ruth Llopis i el locutor Miquel Àngel Pons van presentar l'acte, el grup DeLorean, un grup nou, que són en Naran Pino i na Àngels Anglada, uns guitarrista, músic boníssim i una cantant boníssima, una posada en escena impressionant, decoració renovada, és a dir, una gala àgil i dinàmica, va passar rapidíssim i sobretot, l'emoció dels guanyadors. Us conto una cosa, és que el jurat sabem qui són els finalistes una setmana abans, evidentment, però no sabem qui s'endurà el fabiol de plata i el fabiol de bronzo perquè es fa una votació secreta al final. Per tant, nosaltres també, igual que tothom, fins al darrer moment no vam saber que na Ruth Moll es va endur el fabiol de plata a activitats esportives ben merescut, que Divers, aquest grup d'integració també de Ciutadella, se van dur el fabiol de plata d'activitats socioeconòmiques i que la llibreria Pau, que ha complert 40 anys aquest 2025, se'n van dur el fabiol més emotiu de la nit, el fabiol de plata d'activitats culturals. I sí que això ho sabíem des de fa estona, i gràcies a l'Ajuntament de Ciutadella, fabiol d'or especial extraordinari per al nostre campió de campions, n'Albert Torres.
I tant que sí, enhorabona a tots els que s'han emportat el fabiol de plata i bronze i or en aquests ciutadellencs de Sant. Anem al tema 2?
Vinga. Ja sabeu que jo, per poc que pugui, sonarà un jaleo cada dos o tres vernissatges.
I avui sones jaleo de...
Sant Bartomeu.
I de Sant Bartomeu Ferreries, que ja tenim junta nova.
Tenim junta nova, sabeu que és dia de Sant Antoni, Ferreries, acte extraordinari, on es presenta la junta de caixers d'aquell any, no va per Vianit, sinó que va per anys, i es pregoner ha resultat ses prevera Joan Febrer Roger, rector de Sant Bartomeu i Santa Maria, que, bueno, que tot el poble va estar molt content de que l'Ajuntament hagués elegit aquest pregoner tan especial i tan estimat en el poble. I atenció, perquè la junta de caixers, caixer sobreposat durà sa bandera, en Lluís Febrer Pulido, carregat d'il·lusió. Caixer casat, Antoni Pons de Coca, que fa més de 25 anys que surt a sa qualcada. L'any passat va fer jaleo amb el seu net. Segurament enguany serà molt emotiu tornar a veure avi i net a sense avis. Caixer casat. Caixer pagès, Pedro Martí Salort, també experimentadíssim,
i caixer capellà mossèn Josep Manguant Martínez, que enguany repeteix. Caixer Batla i Fabioler són les novetats d'enguany. Antomeu Carreras, Antomeu de Liorna, que no fa ni un any que el regidor serà el caixer Batla de Sant Bartomeu 2026. I atenció, estrenam Fabioler, molt, molt il·lusionat, joveníssim, en Sergi Piris Mascaró. Serà un any molt, molt, molt il·lusionant.
I tant que sí. Mira tu, ja deuen estar ben nerviosos, de ben segur, eh? Sobretot en Sergi. Primer
en Sergi,
any bé,
ja sabeu que és fabiolès, aquell moment, aquell primer toc de Fabiol, dia 23 a les 12, ja que l'he viscut de desalça, tenim a pocs metres del fabioler, uf, ja sabeu, emoció, emoció. Piel de gallina, que diuen.
Piel, piel, sí, per allà on tens, eh? Madrid, tema 3.
Bueno, ja vos havia posat, que rellotge aquí sona, ja vos havia posat que el rellotger Laurent Tomeu Gomila restaurarà l'emblemàtic rellotge de la plaça Constitució de l'O, però és que no és així, és que ja l'ha restaurat.
Ja ho ha fet.
Els temps que jo fa dos dies...
D'ahir que vas enviar el guió.
Sí, jo avui matí he sabut que en Tomeu ja ha fet la seva feina. Estem xerrant d'un rellotge emblemàtic, és que hi ha dalt Centre Cultural de l'O, que fins ara presentava problemes, aturades freqüents, retrassos, i doncs l'Ajuntament va encarregant en Tomeu que el posés al dia. És un rellotge de l'any 83, és a dir, té 43 anys, i a més, una curiositat, qui el va pagar? Quatre regidors de l'Ajuntament van decidir posar-hi doblers de la seva butxaca i van pagar aquest rellotge. 43 anys i no s'havia arreglat mai. Des d'avui ja podeu anar ben tranquils a la plaça Constitució, a la plaça d'Escaleo, diguem, de l'O, perquè el rellotge ja funciona amb hora.
Mira tu, què ha tardat? Dos dies, un dia, tres hores, mitja hora.
Dos dies, amb aquelles eines, d'allò de rellotger antic, aquella feina sincronitzada. És que és tan xulo, aquesta feina.
I que, escolta'm, que té botiga en Tomeu, que té rellotgeria?
Jo no ho sé, no ho sé perquè no el conec en Tomeu, no ho sé, però...
Mira, ho investigarem, no, Pere? Què et sembla?
Sí, 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 és a l'O, jo crec que sí, que a l'O, segurament, sí, va, molt de rellotgers a l'O, jo no crec que n'hi hagi, eh? Més rellotgers d'aquells antics, allò de tota la vida.
Clar,
no
de tota la vida, així li podem anar a dedicar un comerç emblemàtic dels dimecres i podem anar-lo a veure,
no? Mira, faria molta il·lusió si en Pere té la sort de poder dinar, aquell dia l'escoltaré segur.
Vinga, tema 4, que m'ho anem cap a la Torre Eiffel. Torre Eiffel, jo no ho sé dir, això.
La Tour.
És que em surten en anglès. Spanglish. Spang French. So, aquest en xerra millor.
So,
a l'Epagís, i baby, per què?
Deixa'l sol francès. Que fan? Se paraula. Bé, t'ho diré en Ciutadella, perquè si ho féssim en francès no en trauríem el net. Que fan dos cavalls de raça menorquina davant la Tour Eiffel? Presentar la Menorca Horse Week, que ja sabeu que es farà del 13 al 17 de maig. Crec que en Tolo Mercadal va venir a la ràdio, Clara.
El vam intentar contactar just quan estava a Fitur, just perquè ens expliqués Fitur i França, però és que està tan enfeinat en Tolo que no tenia cobertura en aquell moment, però estan fent una bona feina.
I d'enguany la Fira d'Escavall sabeu que durarà del 13 al 17, durarà una setmana amb el concurs morfològic d'escavall de pura raça menorquina, i aprofitant el ressò que té la setmana de la moda de París, han acompanyat a una dissenyadora que s'ha inspirat en el món d'escavall per fer els seus dissenys, i es va fer una presentació d'aquesta setmana d'escavall a l'Instituto Cervantes, on no hi va faltar, evidentment, l'aperitiu en producte local de Menorca de la cooperativa del camp. I doncs, imagineu-vos quina cara devien posar aquells gavatxos, aquells francesos, amb veure dos cavalls de pura raça menorquina votant davant la Tour Eiffel i després obrint aquesta desfilada davant l'Instituto Cervantes. És que som internacionals, Lars.
Però no saps tu fins a quin nivell, tema 5.
Volvemos a ser la marca de maquillaje oficial de los Goya. Y puede ser que no supieras que el año pasado también lo fuimos.
Que m'ho anem de Goya enguany, també.
Que no mos fa molta il·lusió escoltar aquestes
paraules. Oi, en Gerard, que t'encanta en Gerard i en David, que ens encanta tots dos.
En Gerard i en David, aquests dos menorquins.
Qui són ells? Qui són ells? Pels qui no ho sàpiguen, no ho hagin reconegut.
Són Saigo Cosmetics, aquesta marca de cosmètics sostenibles que cada any, des que van començar cada any, fan una passa més, però una passa més cap amunt. Per segon any consecutiu, ets la marca oficial d'esmaquillatge de la gala dels Premis Goya, que enguany ets la 40a edició. Es farà dia 28 de febrer en el Fòrum de Barcelona, presentat per Lluís Tossart i Narrigoberta Bandini.
Què me dius ara, Narrigo? Oh, i en Lluís, m'encanten aquesta parella.
Això no és tot. Més? Goya d'Honor Internacional de Susan Sarandon. Clara,
bueno,
hi hem d'anar sí o sí.
Repte, hi hem d'anar sí o sí, no? Jo els t'he de dir sí, que sí. Ja els he enviat un missatge perquè hi ha un sorteig en marxa per anar a cessar a la Gala d'Esgoia. Jo ja he enviat
escolta,
missatges.
A les xarxes socials, i m'assembla que hi ha dues invitacions, que hi ha un concurs, que ha, jo no ho sé. De bueno, qualsevol manera, tu i jo hi hem d'anar, i mos posin ben guapos.
Barcelona mos queda a prop.
Es va que sí. Bueno, ja som a Madrid, ho tenc que mitjar en camí.
Bueno, però encara tornaràs o t'estaràs a Madrid sí, fins sí. Que siguin no, Esgoia. No.
Tornaré. Quan se m'acabis doblers, tornaré tot una.
Bueno, doncs aquí t'esperarem. Escolta'm, enhorabona en els amics de Saigo Cosmètics, aquesta marca oficial per segon any consecutiu dels Premis Goya 2026, en Gerard, en David i a tot l'equip que fa possible aquesta marca de cosmètics sostenibles menorquina. I ja està, ja ho tenim aclarit, no?
Ja ho tenim fet.
És que mira, Valtos, teniu una feinada, jo tenc una feinada que he d'anar a veure exposicions, he d'anar a veure musicals, he d'anar a menjar puestos que no he anat mai.
Sí,
tenc
sí,
una agenda
sí,
més plena.
Vam, digue'ns un parell de coses que tinguis ja entrada. Qualque espectacle...
Sí, vaig a veure The Book of Mormon, un dels musicals, bueno, que ha triomfat 14 anys a Broadway, 12 anys al West End, un dels musicals més divertits, diuen que ja avui en dia, i avui ho aniré. I demà matí vaig a la Galeria de Col·lecciones Reales a veure l'exposició sobre la reina Victoria Eugenia, la rebessàvia del rei Felipe VI. Imagina't tu,
i si te trobes la princesa, ja saps que tens feina a dir-li coses, que encara no l'hem saludada.
Té molta cosa a dir en aquesta família, perquè avui matí anar fins al Palau Reial, després de berenar a Sant Ginés, i ja he vist que tenen ses finestres plenes de ronya.
Ai, allò anirà a dir a la família.
El Palau Reial més gros de tota Europa i ses finestres qui cauen. No, ja t'enviaré una foto, ja veuràs.
I de bon cap de setmana a tothom. Forta abraçada, Sílvia, alerta en Madrid, Pere Gibert i Pere Pellegrí.
Fins dilluns a tothom.
Adéu.
Madrid me mata!